La llei catalana de 24-2015, i aquí he de corregir a la Montserrat, diu una cosa clarament, a més la conec molt perquè la vaig estar batallant en èpoques de militància a la plataforma d'afectats per la hipoteca, diu literalment que l'administració ha de garantir el reallotjament adequat de les famílies en risc d'exclusió, literalment en qualsevol cas, i per poder fer efectiu el desnonament. És a dir, el reallotjament no és un favor a posterior, sinó que és una condició prèvia.
Estic d'acord, sí, sí. Okay. I he dit que la llei ho diu. Sí.
Deixa'm acabar, Montserrat. La llei el que diu és que s'ha de fer prèviament i és independent que estiguis ocupant, que estiguis llogant o que tinguis títol habilitant o que no. Val? Per tant, a la mina hi ha famílies amb criatures, 7 infants només als 3 primers pisos, que no tenen on anar. I a aquestes famílies se'ls ha negat l'entrada a la mesa d'emergència. Per tant, respecte a aquestes famílies, s'ha vulnerat la llei 24-2015. I això ho hem de dir. Sigui com sigui, el rerefons és el de sempre en el tema d'habitatge. Tenim una llei catalana del dret a l'habitatge que contempla que el 2027 hi hagi un parc d'habitatge social a Catalunya que hauria de ser el 15%, però avui no arriba a l'1,5%. Aquest dèficit estructural està col·lapsant completament les meses d'emergència, d'acord? I fa que famílies com les de la mina no tinguin cap sortida arreglada. Recordem que hi ha 115.000 famílies esperant un pis protegit, d'acord? I, mentrestant, no s'han posat les multes als especuladors que incompleixen la llei, ni s'ha fet servir la cessió obligatòria de pisos, és a dir, la mateixa administració que ha deixat podrir el parc públic durant dècades, efectivament, amb això podríem estar d'acord amb el David, per inacció, que no ha plantat cara a l'especulació, és ara la que desnona famílies perquè no hi ha alternativa en un parc públic que ell havia de construir i no ha construït. Per tant, evidentment, sí, estem posant la càmera avui on? Estem posant la càmera doncs, en un desnonament d'un pis públic i a la gent li crida l'atenció. No pot ser que un recurs públic estigui ocupat il·legalment. Mm. Però no hi és normalment aquesta càmera pels més de 6.000 desnonaments que es van fer a Catalunya l'any passat. També som una comunitat rècord de bit en, com a comunitat amb més desnonaments, 38 famílies al dia, 3 cada 2 hores, i 7 de cada 10 no ho són per ocupació. Són per gent que no pot pagar lloguer. És a dir, gairebé la meitat de les mudances a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 46%, són per una pujada de lloguer que no es pot pagar o per una no renovació sense cap motiu. I aquest any, amb 600.000 contractes que caduquen, ve una onada sense precedents. Per tant, jo també crec que hi ha una simetria en la mirada. Hauríem de posar una unitat mòbil en tots aquests pisos que cada dia són desnonats de famílies que no poden pagar, inclosos els desnonaments invisibles per impagament de lloguer. Per tant, el problema és social, el problema té a veure amb manca de parc social i el problema té a veure amb l'especulació. I en el cas concret d'aquestes famílies, evidentment, tot i que intuïtivament, insisteixo, tots estarem d'acord amb que hi ha d'haver una assignació universal i garantista dels recursos públics, que són un bé escàs, també topa amb la no aplicació de la llei 24-2025, que s'hauria d'aplicar i, per tant, se'ls hauria de donar a aquesta gent una participació efectiva a la mesa d'emergència i un reallotjament abans de ser desnonades i que no es trobin al carrer. Això és el que es pot dir si un està informat sobre el que està passant a la mina concretament avui. Si un no aquest té idea, doncs, evidentment, diu una altra cosa i explica anècdotes de la seva vida personal. Però el que està passant a la mina avui és això. És una mala aplicació de la llei 24-2015.
Aquest és un dels temes del dia, és el que deia el Pau, que aquí posem el focus. No hem de deixar de parlar de jutges encara, eh? Perquè evidentment hem de parlar de tota aquesta història que afecta el jutge Peinado. I després de demanar la retirada de passaport de Begoña Gómez, n'acaba de parlar el ministre Bolaños a la SER, Dani Sáenz de Aja.
Sí, Bolaños ha volgut mantenir distància amb el que ha de decidir avui el Poder Judicial, però sí que ha recordat que les crítiques contra la resolució de Peinado, que, recordem, insinuava que la Policia Nacional, les escortes de Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir. Ha dit Bolaños que les crítiques han estat unànimes i que això posa en qüestió el bon nom de la justícia, també per una instrucció que qualifica d'anomalia.
Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función. Quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen.
Bolaños ha parlat també de mala praxis, de resolucions incomprensibles de Peinado i ha carregat especialment contra les acusacions populars que exerceixen entitats d'extrema dreta perquè diu que en 4 retalls de premsa s'intenta acabar amb un govern, és una pressió que fa molt mal a la democràcia i una estratègia de la dreta, diu, per enderrocar el govern.
Gràcies, Dani. El ministre Bolaños, que parlava d'aquestes crítiques transversals, aquesta actuació del jutge Peinado, que insistim, ha retirat el passaport a la dona del president del govern espanyol, a la dona de Pedro Sánchez, amb aquesta argumentació que els seus escortes, que són agents de policia, agents de la Policia Nacional, potser la podrien ajudar a fugir. Això, hi ha hagut crítiques des de l'àmbit polític. Aquesta transversalitat ha arribat també a que hi ha hagut crítiques de la pròpia Direcció General de la Policia, que ha fet un comunicat dient que posar qualsevol ombra de sospita sobre els agents és profundament injust, deia aquest comunicat, però després també hem de veure com hi responen els jutges. Avui, des de fa 5 minuts, torna a estar reunit l'òrgan de govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, per veure si es pren alguna acció contra el jutge Peinado, per veure si se l'expedienta. D'aquesta situació en podem parlar amb algú que va ser vocal del Consell General del Poder Judicial, com és Concepción Sáez. Senyora Sáez, què tal? Bon dia, buenos días.
Bon dia.
Usted que conoce muy bien cómo se mueve el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué puede pasar? ¿Qué cree que puede decidir sobre el juez Peinado?
Pues yo tengo, me parece que tiene muy poco recorrido en lo que se pueda, la decisión que pueda adoptar la Comisión Permanente esta mañana, ¿eh? Primero se la adopta en el sentido de abrir informativas o de abrir expedientes. Todo es mucho más complicado a este señor. Y luego, por otra parte, la correlación de fuerzas es la que es. Supondría probablemente que la presidenta tuviera que hacer uso de su voto de calidad. En fin, lo veo bastante complicado incluso que se adopte esa decisión, la de abrir algún tipo de investigación para adoptar en su caso alguna medida o sanción disciplinaria. Sí. Y en el caso de que efectivamente así fuera, finalmente fuera así, se tomara esa decisión, pues la verdad es que el recorrido también lo veo bastante complicado, porque bueno, pues la tendencia o la línea de actuación del promotor de la acción disciplinaria, que ya estaba como tal nombrado en mi consejo, es bastante clara, siempre lo ha sido, es decir, y por otra parte es una línea que también está establecida así jurisprudencialmente, y es que en las decisiones jurisdiccionales el consejo no debe entrar. Sí. Entonces, bueno, efectivamente hay determinados tipos dentro de los distintos comportamientos que se sancionan en la Ley Orgánica del Poder Judicial susceptibles de ser sancionados, que podrían encajar, aunque esto también podríamos hasta discutirlo, en el comportamiento de este señor que se llama juez. Pero vamos, yo lo veo bastante complicado, ¿eh? Y por otra parte, me parece que quizá es verdad que informativamente es muy llamativo lo que acaba de hacer este hombre, pero vamos, a mí me parece que estamos sinceramente mirando al dedo y no a la luna, ¿no? Porque lo verdaderamente relevante de este asunto, yo estoy convencida de que estas medidas cautelares las va a revocar la Audiencia Provincial más tarde que temprano, probablemente, pero las va a revocar. Pero lo más relevante es el contenido sustancial del auto, es decir, es llevar a una ciudadana a abrir juicio oral por una serie de comportamientos que, bueno, pues no creo que sean susceptibles de merecer ese trato jurisdiccional.
O sea, ¿usted cree que el caso en su conjunto no se sostiene?
Estoy, vamos, convencida de ello. No se sostiene de ninguna de las maneras, ¿no? Y desde luego mucho menos en la forma en que este hombre lo ha instruido. O sea, es que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos. Me parece que en todas y cada una de sus decisiones, desde la primera, que fue admitir a trámite una, no sé si fue querella o denuncia, yo creo que fue querella de una organización ultraderechista, a partir de recortes de prensa, hasta esta última, ha sido un auténtico recorrido demencial a través de la ley de enjuiciamiento criminal, y yo creo que además alterando numerosísimos cánones establecidos legal y jurisprudencialmente en la propia ley y por los propios tribunales, ¿no? Ha sido, vamos, un desastre total.
¿Qué pasa? Es que es cierto que esta causa ha levantado las dudas que usted planteaba, pero al mismo tiempo sorprendía un poco, ¿no?, que un juez insinúe o apunte que o justifique estas medidas cautelares contra Begoña Gómez por un riesgo de fuga, y a partir de aquí insinúe que igual sus escoltas la pueden ayudar a huir, cuando sus escoltas son policías nacionales, no son guardaespaldas privados, ¿no?
Ya, Sí, claro, eso es precisamente, por eso digo que es que se ha metido en todos los charcos posibles este señor. Entonces, bueno, esto ya claro, ya es que roza lo inverosímil, ¿no? Y es lo que ha provocado también que el ministro del Interior, pues claro, también haya tenido que mover ficha y bueno, y que las propias asociaciones policiales hayan puesto el grito en el cielo, porque es para menos, ¿no? Justificar lo injustificable, como era esto, la adopción de este tipo de medidas cautelares de carácter personal frente a una personalidad, que es una personalidad pública por vía marital, pero en definitiva lo es, justificarlo sobre la base de que, bueno, pues claro, la policía puede ayudarle, es que parece un chiste. Y el problema es que no lo es. Y el problema es que aquí hay una ciudadana que va a sufrir una serie de restricciones en sus derechos fundamentales, en su derecho ambulatorio y en su derecho a moverse libremente, pues porque a lo mejor la policía le ayuda a escapar y sustraerse a la acción de la justicia. Bueno, no sé, es que todo es tan disparatado que no sé, es hasta complicado tratar de meterse en la cabeza de este señor para ver ¿Qué mecanismo és el que s'ha activat per a decir semejantes disparates?
Estem parlant amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial. Usted empezaba diciendo que todo este procedimiento, en el caso de que empiece hoy en el Poder Judicial, sobre el juez Peinado, tiene poco recorrido. El sistema judicial, entonces, ¿qué garantías puede dar o qué protección puede dar ante causas como esta, siguiendo su argumentario, siguiendo el razonamiento que hacía? Cuando un juez se excede, ¿el sistema judicial le puede parar o qué está previsto para estos casos?
Están previstos los remedios jurisdiccionales, están previstos los recursos jurisdiccionales planteados ante los órganos superiores, que eso es lo que en definitiva también está sucediendo en este caso, ¿no? Como no puede ser de otra manera, todas las decisiones de este hombre se están sistemáticamente recurriendo a la Audiencia Provincial, que es el órgano jerárquicamente superior al juez de instrucción, ¿no? Entonces, bueno, ese es el remedio, digamos, lógico y el remedio normal en circunstancias normales. Lo que ocurre es que este procedimiento no ha sido nunca normal desde su inicio. Entonces, no sé, o sea, los remedios jurisdiccionales están ahí, son los que operan, ¿eh? Son los que en definitiva al final son los que actúan en semejantes casos, ¿no? Pueden llegar incluso, pues eso, a los tribunales europeos, ¿no? En las instancias externas, bueno, externas, que no son externas, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero vamos, quiero decir, ya saliendo dentro del ámbito territorial del Estado español, ¿no? O sea, quiero decir que ese tipo de remedios funcionan y están, de hecho, activos y activándose todos los días. Lo que ocurre es que funcionan cuando las circunstancias se mueven a nivel, digamos, ordinario y normal, pero esto no ha sido normal nunca, ¿sabe? Pues claro, ese es el problema. De todas las maneras, creo, y ya aprovecho la ocasión, creo que sería muy bueno que a partir de este procedimiento pues empezáramos a reflexionar sobre determinadas cuestiones. A mí me parece que aquí están en el fondo laten dos instituciones precisamente sobre las que los juristas progresistas hemos estado luchando y peleando para su mantención o para su establecimiento, que están siendo utilizadas perversamente, ¿no? Y que convendría que a lo mejor le diéramos una vuelta, ¿no? Me estoy refiriendo en concreto a la acusación popular y al jurado, a la institución del jurado. Insisto, dos instituciones sobre las que los progresistas siempre hemos estado pendientes, ya digo, de sostener, porque la acusación popular es una institución prácticamente inédita en otros países de nuestro entorno, existe aquí y además defendida, insisto, en términos progresistas, y la ley del jurado que en definitiva se estableció por el ministro Belló, que es un gobierno progresista, ¿no? Entonces quiero decir que esto a lo mejor sería bueno que le diéramos una vuelta, que tratáramos de establecer límites, controles, de una manera que no lo planteáramos de la manera tan naif como lo hemos venido haciendo hasta el momento, ¿no? Sino que sepamos que son dos instituciones válidas, que han funcionado y funcionan bien en nuestro país, pero que pueden ser utilizadas de manera perversa como la que estamos viendo en este momento, y que a lo mejor convenía darle una vuelta.
La Concepción Sáez es exvocal del Consell General del Poder Judicial. Senyora Sáez, muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Arribem a 9:45, una miqueta de publicitat i ho comentem.
Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Anys i anys.
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
Hola.
Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Suposo que ve mare. Hola, mami.
Iona, volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong. I en parlàvem ara fa una estona amb l'exvocal general del Poder Judicial, la Concepción Sáez, d'aquesta reunió del Poder Judicial per parlar del jutge Peinado. Ella hi veia molt poc recorregut, ella no comptava que es prengués cap acció, i en cas que se'n prengués alguna, doncs que tampoc no aniria massa llocs d'aquest jutge, que és el que investiga la dona de Pedro Sánchez, que ja ho sabeu, li ha retirat el passaport, i entre les seves justificacions hi ha que potser els seus escortes, que són policies nacionals, la podrien ajudar a fugir, David.
Bé, jo crec que deia una cosa, que és que el dit no ens tapi la lluna, no? I crec que tots aquests casos que són cridaners, que porten el debat a la població, la dona del president, a les joies, a tot aquest tipus d'històries que estan en el debat públic, no ens ha de tapar que aquí hi ha una guerra civil que dura molt de temps i que enfronta la juristocràcia espanyola, en un sentit ampli, que és una juristocràcia que es munta... Ho explicaré d'una altra manera. La Hidra és un monstre mitològic de la mitologia grega. I aquí es va construir una hidra al voltant del cas català, al voltant del procés, on la falta de resolució política, la falta de capacitat de resolució política es va derivar cap al món judicial, policial, de fiscalia, d'hisenda, etcètera, etcètera, que configuren aquesta hidra, que teixeix una sèrie de complicitats, que teixeix una sèrie de maneres mafioses d'existir i que es justifica, en el cas català, perquè per salvar Espanya todo vale. I això ha quedat i ha criat. Ha criat, i tot està absolutament connectat. Ha criat en el cas Kitchen, perquè una vegada ja està formada, doncs ho fan servir per les seves coses, crea el cas que té a veure amb el Sandro Rosell, el dolcet que porta el de les cloaques contra cloaques, i a tota l'explosió aquesta, on la hidra, en aquests moments, ha de té com a missió enderrocar el govern. Amb els casos que convingui. Jo crec que aquest és el debat de fons. I aquí, els, si m'ho permeteu, els enanos del circo, que són els Partit Socialista, els catalans i els bascos, doncs actuen amb una ingenuïtat extraordinària, perquè el que prefigura això és una ruta de l'estat espanyol cap al totalitarisme, perquè aquí vindrà un govern no, que serà, no serà només del PP i Vox, serà del PP, Vox i la Hidra. I això és el que està en joc. I ho estan abordant amb una ingenuïtat absoluta i van perdent 10-0. I llavors tot això l'altre són anècdotes. En el cas del Pinedo doncs, serà més excèntric o menys excèntric. Jo, a mi m'han tocat viure de tants o més excèntrics que ell, però forma part d'un context general del que jo en dic aquesta juristocràcia que vol estar per sobre de la democràcia, en un context de funcionaris amb molt de poder que no són servidors de l'Estat, que són posseïdors de l'Estat i d'un Estat que pretenen que sigui absolutament totalitari. Pau.
Bueno, sobre el que comenta el David, estan molt d'acord en general. Sí que li hem sentit dir moltes vegades, t'hem sentit dir moltes vegades, David, aquesta tesi de l'origen català, no? Home, jo m'agradaria, a vegades, som una mica egocèntrics i ens pensem que som el centre del món.
I de Podemos, i penso, sí, tens tota la raó. Això s'ha utilitzat contra els enemics en general, els adversaris.
Sí, i abans, fins i tot, no? Perquè el cas Filesa també recordo com va mostrar que amb els temps i els ritmes judicials es podien tenir efectes polítics. Tenim el cas dels Gal, el cas Garzón, la il·legalització de partits. Vull dir, hi ha molts casos anteriors, però és igual. Això, en tot cas,
estic d'acord,
potser
estic d'acord.
No és el tema.
Ve de llarg. Això és una cosa consistent, competent i allargada en el temps. Però ara està molt envalentonada.
I sobre aquest tema, doncs, la veritat, després d'escoltar l'experta, doncs, poques coses a dir. Jo crec que, com sempre, convé separar dues qüestions. La primera, si Begoña Gómez ha comès els delictes aquests que se li imputen, i sobre això no tinc ni idea de què convé dir, perquè no ho sé, com suposo tots els que estem a la taula. I la segona, que és una mica el que estem debatent, és si la instrucció que ha conduït fins aquí s'ha desenvolupat amb garanties exigibles i per tant, crec que en aquest sentit tot apunta que no? Hi ha un fet que no admet gaire interpretació, que és que el 2024 aquest mateix jutge va denegar la retirada de passaport perquè la considerava innecessària, desproporcionada, etc. I 19 mesos després, sense que cap pas fàctic sembla que hagi canviat substancialment, adopta aquesta mesura, no? Quan una mateixa mesura, podríem dir, passa de ser desproporcionada a ser imprescindible, doncs sembla que hi ha un claviaix polític, no? És un jutge que ha estat corregit en diverses ocasions per l'Audiència Provincial, li van anul·lar la divisió del cas en peces, van desimputar el delegat del govern no per ser el més mínim indici, és a dir, tot fa la pinta de que efectivament és la punta de llança d'aquesta batalla en dos fronts que hi ha a la judicatura espanyola i per tant, poc més a dir, si hi ha indicis raonables de malversació de fons públics, s'han de depurar en seus judicial, governi qui governi, però alhora s'haurien de donar les garanties processals i la proporcionalitat de les mesures cautelars que no poden dependre de qui és l'investigat, i en el cas de l'Estat espanyol sembla que depenen de qui és l'investigat clarament, no? I si és la dona del president espanyol, doncs aparella, no?
Montse.
Si fos per les mesures en si i si s'han d'aplicar o no a un ciutadà qualsevol, les mesures tindrien sentit, no? Justament és pel cas de la dona del president, que la seva notorietat i arrelament són les que permetrien entendre que quan es recorrin potser decaiguin. és per ella, no pels delictes. Pels delictes és una qüestió discrecional. L'exvocal s'ha oblidat de dir que la cosa més qüestionada des del punt de vista, sobretot dels penalistes en el nostre país, i sobretot dels penalistes més progressistes, és justament la presó preventiva, perquè s'entén que és una condemna abans, una privació de llibertat que no es pot rescabalar si després resulta que la persona o és innocent o no n'hi ha dades per poder condemnar-la, i això ja ens ha passat, i hem vist i hem tingut aquí casos, no? I l'Audiència Nacional n'és campiona, de persones que han estat empresonades 2 anys per després dir, perdoni, no tenim dades, perdoni, ja li donarem uns dinerons, que no mai a la vida podran ressarcir la privació de llibertat. Per tant, és per ella que la qüestió resulta estranya, no? I aleshores, jo crec que, més enllà de les crítiques que es pugui fer de certs jutges, que puguin estar arrenglerats amb idees o pensaments o posicions polítiques, jo crec que això passa als dos sentits, i en això tota la reforma judicial que va permetre l'entrada a través del tercer i el quart torn ha significat un cert... No dic total, perquè la majoria de la judicatura és conservadora. Conservadora no sé si d'arrel, d'herència, de mena, o perquè una vegada que estàs investit amb la toga, la gent pues, ja es creu defensora de l'Estat. No sé les raons, però bueno, segurament hi hauria moltes, no? Perquè hi ha gent que és veritat que ve de família i gent que ha arribat a la judicatura sense tenir cap tipus de recolzament ni de padrí, no? Però més enllà d'això, en aquest cas, el jutge Peinado fa una cosa de la que no entenc per què tothom ha carregat contra ell, quan en realitat la major part de la gent ha estat dient constantment que això està passant al nostre país. I em refereixo justament a la crítica sobre les persones que podrien acompanyar Begoña Gómez, que és la raó per la qual diu, malgrat la seva notorietat i arrelament, pues sí que li poso les mesures aquestes cautelars. Quina és la raó? La raó, diu ell, és que en el nostre país la policia, i vosaltres acabeu de dir que això passa, la policia no sempre ha estat arrenglarada amb el bé comú, amb la seva posició legal, amb la seva defensa de la democràcia, sinó que ha treballat per interessos espuris, ja sigui de motu propi, ja sigui perquè li ha demanat algú algun càrrec polític. I la Kitchen és un exemple. No estem jutjant la Kitchen. No hi va haver-hi un Ministeri de l'Interior que li va dir a la policia que havia de fer... No hi havia una cometes policia patriòtica de la que s'ha parlat tant? Doncs el que diu el jutge en aquest auto és, com això passa, ara resulta que, malgrat el que puguin dir-me tots els sindicats policials, jo haig de dir que aquesta dona se li retira el passaport. Que no veieu que quan es critica el que s'està dient és que aquests casos de la Kitchen i tot això en realitat no existeixen? Que en el fons no passa. I diu, a més, el jutge, que sembla que sigui de dretes, no? Ah, resulta que no. Resulta que és de dretes, però diu, escolti, ja ha passat en aquest país això. I resulta que el que l'ha fet és el partit que suposadament és el meu, perquè tinc una filla, perquè tinc la mare que, o la dona, que no sé on treballa, el PP. Això és un gol en pròpia porta, vamos, claríssimament, perquè per dir-li al jutge que això no té sentit, has de dir que en realitat la policia mai ha estat ni patriòtica, ni de la Kitchen, ni del Sun Sun Corda, perquè si no tindria sentit que et diguessin una cosa d'aquest tipus. I aquesta és la raó, 84 folis en el que no es parla directament amb Begoña Gómez, es parla directament amb un estat del qual es diu, perquè ho diu tothom, que resulta que hi ha un deep state que treballa no per la democràcia, no pel bé comú, no per l'aplicació de la llei i la justícia, sinó en raó d'interessos espuris. I, per tant, que jo deixaré aquesta dona sense passaport. Ja sé que la mesura serà desdita, però no deixa de ser un argumentari a l'auto molt curiós.
Afra.
A veure, si els remeis dels que ens hem dotat fan que puguem tenir un Peinado, llavors és que no tenim remeis. Si una sola persona està sent vulnerat drets fonamentals, és que no tenim justícia. I si l'argument és aquest que acabes de donar, Montserrat, no m'ho puc creure, anem a veure, en paral·lel tenim sobre la taula el cas Zapatero. La percepció d'una actuació igual ha de ser necessària. Amb Zapatero no s'ha actuat de la mateixa manera. No s'ha actuat de la mateixa manera.
No.
El problema que tinguem un sistema que errat, el problema és que tenim un sistema que s'ha pervertit o va néixer pervertit. I jo en això estic absolutament d'acord amb el David. I el problema és que tenim un origen I és aquí on rau la crítica, un origen d'aquesta causa que no hauria d'haver estat acceptada. Això neix de titulars de mitjans de comunicació, no sé si els dic mitjans de comunicació, i això ja estava descartat. No era acceptable poder obrir un cas a partir de titulars de diaris. I tu ho saps millor que jo, això que estic dient. Però tot i així, aquest home s'ha seguit endavant i ningú li ha parat els peus. I aquest home, amb toga, ha estat fent política. Això vol dir que els altres casos no siguin casos? No, no. El que estic dient és que un jutge ha estat fent política. I d'ençà, des de fa 2 anys, està intentant, a partir d'aquesta causa, des de fa 2 anys, atacant directament el president, que ens agradarà més o menys, però és el president d'Espanya i, per tant, és el president de tots, un jutge. I a dia d'avui, després de dos anys, i de tenir més causes, i de tenir la causa també del germà, que no sosté per cap banda, i menys per la via que l'han portat, el que tenim sobre la taula és un jutge que, a més, de manera preventiva, quan veu que els mitjans de comunicació comencen a inundar-se de notícies al respecte del seu partit polític, que es diu González Amador i es diu Isabel Díaz Ayuso, de sobte intenta inundar els mitjans de comunicació amb unes mesures preventives. No ho fa en el moment, ho fa més tard. I després, i si ho posem en una línia temporal, veurem que a més les actuacions de Peinado no només inicialment actuen contra el govern d'Espanya, sinó després per tapar els casos del Partit Popular a Madrid. Mm. Pel que sigui, tenim un cas González Amador que hauria d'estar inundant tots els mitjans de comunicació, perquè hi ha una Quirón, que és la prestadora de serveis d'una comunitat autònoma. Al front tenim una Isabel Díaz Ayuso, que viu en un pis que ha estat pagat amb els calés de Quirón, que se li paguen al seu company de pis. Per tant, el pis no és del seu company, sinó que és d'ella. I això no està als mitjans de comunicació, perquè pel mig, pel que sigui, Juez Peinado ha tornat a actuar en matèria i ha decidit operar en funció del que li estava demanant Azteo, si malament no m'equivoco, que li demana 24 anys, aquesta dona, de presó. Mm. 24 anys. Cadascú que tregui les seves conclusions.
Ara en seguim parlant, però abans deixeu-me que afegeixi la conversa al Carlos Cuey, que és el periodista del diari El País, i hem parlat alguna vegada. Carlos, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Carlos, tot això que estem parlant, tota aquesta part judicial, evidentment, té el seu paper polític. Pedro Sánchez encara no l'hem sentit. Avui té un acte i dimecres té aquesta compareixença al Congrés. Què preveus que digui Pedro Sánchez, o què pot dir Pedro Sánchez després d'aquesta interlocutòria que coneixíem aquest cap de setmana?
Bueno, jo crec que l'utilitzarà políticament, no? Perquè és evident que Peinado està fent un mal a la seva família molt gros. És evident que la seva dona ara mateix està sense... es poden retirar el passaport, i és una situació familiar molt complicada. Però des del punt de vista polític, Peinado li està fent un favor a Sánchez, perquè li està demostrant, serveix aquesta actuació que ningú defensa i que ara està reunit el Consejo General del Poder Judicial ara mateix, segurament per condemnar-la o per limitar-la. És evident que des del punt de vista polític, el discurs de Sánchez i dels seus ministres, Òscar Puente i Òscar López, que diuen que hi ha una mica de conspiració contra el govern, el que ha fet Peinado és tan excessiu que vull dir, serveix per reforçar aquest argument, no? Doncs jo crec que dimecres, que és un dia important, perquè és una compareixença llarga i centrada en la corrupció i centrada en les cases del PSOE, jo crec que li està donant reforçant, o si no donant un argument per dir que és evident, hi ha proves evidents de que hi ha jutges, el Peinado és evident, que estan contra el govern d'una manera, com deien les companyes, molt, molt política. És evident, no? jo crec que és impossible de discutir que el jutge Peinado fa política, perquè l'ha fet des del començament d'aquest cas. El jutge Peinado va anunciar una declaració de la dona de Sánchez al mateix d'una campanya electoral de les europees. Sí. Que això normalment no es fa, no? Doncs és molt, molt evident que està fent política i això ajuda el govern al seu argument.
És a dir, que la qüestió de, del possible avançament electoral no està ni sobre la taula, no es planteja.
Jo crec que no, bueno, amb Sánchez crec que és bastant evident que Sánchez està decidit, veurem si les eleccions són al febrer o a març, una cosa més o menys, abans de les municipals, però al 2027, jo vaig estar divendres amb Sánchez a Brussel·les quan va explicar per què no. Jo crec que no tindria lògica en el que està fent, però és evident que no oblidem que Sánchez sempre està buscant una finestra d'oportunitat amb una el que necessita Sánchez és una mobilització de l'esquerra extraordinària, com va passar el 2023, que canvi la tendència de la dreta que està guanyant clarament posicions, no? Esto del jutge Peinado és suficient? Jo no sé si aquesta història del jutge Peinado és suficient per canviar totalment la tendència de dretes que està a tot el món, com estem veient a Colòmbia, i que està arribant a Espanya. Jo no crec que sigui suficient, però sí que crec que és important pel govern per reforçar aquest argument i per donar també a l'esquerra una mica que està desmoralitzada amb el cas Zapatero i tot això, per donar a l'esquerra una raó de mobilitzar-se i una raó de defensar el govern.
Una mica em quedo amb el que deies al principi, és a dir, se'n farà un ús polític d'aquesta situació.
Sí, i jo crec que sí, però bueno, vull dir, raonable, no? Si hi ha un jutge que fa política i que agafa contra la teva família, i no ens oblidem que el que està passant és de veritat, vull dir, que hi ha un cas que molta gent que sap molt més que jo diu que no és sostenible i que no hi ha res, i que no hi ha corrupció i que no hi ha res. La teva dona des de fa 2 anys no pot treballar, no pot fer res, està en una situació familiar molt difícil, estem parlant d'una dona que s'està arriscant, que li han dit que no pot sortir del país, no? És l'única dona d'un primer ministre europeu que no pot sortir del seu país, és una cosa molt estranya, és molt fort i molt greu. Bueno, pues, el que jo crec que sí, se n'aprofitarà políticament per donar-li la volta, que és una cosa que ha fet Sánchez moltes vegades, no? Donar-li la volta a situacions molt complicades.
Carlos Cué, del diari El País, una vegada més. Mil gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada.
David.
Sí, sobre el cas concret, només per remarcar com retorça el cas el jutge, hi ha una cosa que és molt evident, no? Si la tesi que ell defensa des del principi, que és tots aquests elements que afecten a la dona del president, lo lògic seria que no ara, des de que construeix la tesi al principi del cas, digués una cosa que seria coherent amb això, que és que això necessita la complicitat necessària del seu marit, president del govern, i beneficiari a títol lucratiu, diguéssim, d'aquesta situació. No, això que és tan evident i que passaria en qualsevol altre cas, no ho fa. Per què no ho ha fet? Perquè perd el control del cas. Hagués perdut el control del cas i, per tant, totes les maniobres han passat. Ara, dit això, des d'un punt de vista polític, la situació és molt interessant, perquè estem en l'últim quart d'hora de legislatura amb tots els protagonistes amb l'aigua al coll. Val? I aquesta és una situació molt interessant, que senzillament doncs, pot acabar amb que aquests protagonistes que tenen l'aigua al coll s'ofeguen, doncs, pot passar perfectament, que això sigui així. Ho dic perquè val per el Pedro Sánchez, val pel Puigdemont, val... Tots estan amb l'aigua al coll. Val? O és el moment de les grans jugades polítiques, no? I jo tinc el dubte d'aquest últim quart d'hora què és el que passarà, no? A veure si senzillament s'abandonen al seu destí i s'ofeguen, o allò que no passa mai passa en l'últim quart d'hora.
Iniestazo.
Bueno, és interessant, políticament és interessant. Sí.
Montse.
Bueno, una cosa respecte de la que ha dit el Carlos Cué. No hi ha cap possibilitat de que el Consell General del Poder Judicial limiti la mesura que ha pres el jutge Peinado. O sigui, pot ser que li facin una... Per això no nega la mesura concreta, que el que veurem ara és que en realitat el domini dels fets no el té el jutge d'instrucció perquè pot ser recorreguda. Per tant, el sistema en general, excepte que diguem que tot el sistema, tot sencer, està podrit i per tant hem de marxar d'aquest país, hi haurà algun altre que digui si està d'acord o no. Respecte a tota la instrucció del jutge Peinado, la major part de les coses han estat ratificades per l'audiència. És a dir, són les clamoroses, per exemple, pues que li digui... Que també vull imputar al ministre de Justícia, que li he dit, oiga, no, pues esto no, perquè per molt que tingui el domini del fet de respecte de la contractació, doncs no. Vale. Respecte de les causes que se segueixen contra la dona del president, que torno a dir, per algunes coses és ciutadana corrent, i volem que sigui ciutadana corrent, i per d'altres recordem que no és ciutadana corrent, clar. Qualsevol persona que està amb aquestes mesures cautelars no pot sortir d'Espanya. És que, clar, no puede salir, clar, com tothom, com qualsevol de nosaltres si estigués en aquesta circumstància, deixant de banda si és o no és legítima. Això que la major part de la gent creu que seran desfetes aquestes mesures a l'audiència. Però respecte del que...
Perdó, això jo crec que justifica per si hi ha risc de fuga. No? La causa principal que justifica aquesta mesura és risc de fuga.
No. No? Risc de fuga per col·laboració d'un sistema que tothom diu que està corrupte, que és el policia.
No, però vull dir, principal, la base que justifica la retirada del carnet i la presentació, del passaport i la presentació cada 15 dies és el risc de fuga, no?
Sí, sí.
Val? I ell creu que està justificadíssim el risc de fuga de la dona del president del govern.
Clar, com es va fugar Bettino Craxi?
Com
es va fugar Bettino? Per què es va fugar? Perquè sí, perquè podia, perquè puedo. En realitat, aquestes mesures no serveixen per res. Perquè si ara...
És del mateix rang que dir, doncs, aquesta dona, a part de tenir risc de fuga, té, per la pressió i els anys que li poden, un atac d'ansietat i pela no sé qui i la posem a la presó per prevenir-ho. No, és d'aquest ordre.
No. És que van així les mesures aquestes cautelars. Per exemple, per què no fa 19 mesos i si ara? Perquè a mesura que va passant el temps, segons el tipus de delicte del que es tracta, la possibilitat de que això hagi construït un relat instructor que sigui versemblant, quan es jutgi en una altra instància, per tant, això de que el domini del fet el té el jutge Peinado, tampoc és veritat, perquè això no ho jutjarà Peinado, és un instructor pelón, m'explico? Per molt que sigui de no sé quin partit, és un instructor pelón. Vale, doncs això ho jutjarà un altre. Per què no? Perquè ara s'apropa una circumstància que potser, en la seva pròpia defensa, o el que veu el jutge, és que sigui versemblant. I què és el que pot ser versemblant de tot això? El tràfic d'influències en el nostre país és molt difícil de provar. Sigui Zapatero, sigui Begoña, o sigui el de Sunsun Corda. És difícil de provar. Però l'apropiació indeguda és molt relativament fàcil de provar. Si tu has rebut, en raó d'una càtedra d'una universitat, un software i te'l quedes... Imagina'm que això és el que es prova finalment, eh? No dic que sigui veritat. Això és una apropiació indeguda, es diu així. I fins i tot en el cas de la Universitat Complutense, com sigui una universitat que és un òrgan públic, o millor una malversació de cabals públics. Això no es gusta o no. A lo millor no ho ha fet amb la intenció, no s'ha donat compte... No estic jutjant ara mateix. El que dic és que hi ha algunes de les coses que són versemblants. Una altra cosa, torno a dir... és que jo crec que no està parlant de que ella se fuga, sinó... Vostès no han dit... És una ironia de l'autor. Vostès no han dit que aquest sistema té una poli que pot fer coses que no estan bé? Doncs miri, també ho poden fer amb la dona del president. I dit això, parèntesi, és molt fàcil, no cal tenir la policia o no per fugar-se.
La literatura judicial dona per molt.
Per molt, i tant.
Dona per molt.
2 minuts, ja arribarem a 3 quarts, anem a publicitat, va.
La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor...
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero maldecaps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions al Corte Inglés Pones, a la botiga web i app.
Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família i ajudant a un animal que realment necessita. Ganes de donar la benvinguda?
Jo infinit, no, més que infinit.
Més que infinit?
Sí!
Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ep, esperes les notes de l'Espau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. L'Espau en pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
Ara a Lidl la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3:15 de 10, matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, el Pau Llong i el David Madí. I la calor, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui al màxim. Temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent, i tot just som a finals del mes de juny. Avui ens volem fixar, i ho estem dient des de primera hora, en un dels col·lectius més vulnerables quan hi ha aquestes onades de calor, que són els treballadors que han de treballar, i la redundància, sí o sí, a l'aire lliure, amb aquestes altes temperatures, com són els temporers, els treballadors del camp que aquests dies estan collint fruita. Anem ara en directe fins al Albesa amb la unitat mòbil Ramon Dalmau i Estela Busoms. Estela, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A l'espera doncs del que passi al migdia, ara sí. Deu ser l'hora de molta activitat, o de màxima activitat, no, Estela?
Podríem dir que sí. Penseu que ara estem a uns 28-29 graus, ja es nota la calor, però les màximes previstes són de 41, per tant, és moment de prem a l'accelerador, per dir-ho d'alguna manera, per poder accelerar aquí la feina. Estem enmig d'un camp de pomeres, aquí encara no cullen, això serà una mica més tard, la poma va més tard, estan fent feines d'aclarida, és a dir, estan triant aquells fruits, deixar els fruits millors, diguéssim, els que han de créixer més i treure els petits. Hi ha una vintena de persones més o menys treballant ara això, a tota màquina. Hem, diguéssim, segrestat, per dir-ho d'alguna manera així, amb el millor dels sentits, a l'Ousmane. Ell és senegalès, porta més de 20 anys treballant a la fruita, té 55 anys. Buenos días, Ousmane.
Buenos días.
Ahora, antes lo decíamos, lo comentábamos, llevas muchos años trabajando en la fruta, desde principios de los años 2000, 2001, 2002.
Sí.
¿Ha cambiado la cosa ahora? Los veranos son más duros.
Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30. Si día que hace mucho calor, te trabajamos menos horas. O, por ejemplo, si terminamos la campo, día que hace calor, también te pelegamos totalmente hasta otro día. Cada vez hacemos así, cada vez hacemos 8 horas completo. Si cuando llueve, quedamos a casa. Si no lo llueve, no pasa nada. Todo el año casi estoy trabajando aquí. Calarimos fruta, después podamos, después, si hay necesario, cambiamos de campo, plantamos, arrancamos los árboles, echamos todo el trabajo de trabajo de campos.
Pero lo que está claro es que cuando hace mucho calor... ¿Empezáis antes?
Sí, empezamos antes. Si hace mucho calor, empezamos muy pronto. Pelegamos también muy pronto. Si hace tanto calor también, siempre bebemos cada 2 horas, 3 horas, 5 minutos o 10 minutos agua. Sentamos al lado de árboles, un poco frescamos. Después volvemos a trabajar. Así que hacemos cada año. Este último año que ha sido mucho calor, pues este que la jefe que hace de nosotros este favor. Antes no hace mucho calor tanto igual que ahora. Sí.
Per tant, doncs ja ho veieu, constata que aquest canvi climàtic també es nota al camp, que amb aquestes temperatures que han anat en augment. I és important també fer pauses, Usmane, beber mucha agua.
Sí. Igual que Luti dice, cada vez hacemos pausa, bebemos mucho agua, lo que respetamos siempre lo que dice ellos, que comentas, después quedamos lado de sombra, dice prohibido para acercar al tractor o de coche, para que hace accidente, estamos haciendo mucho cuidado con este tema. Seguimos la orden de jefe, que lo que diga él.
Vale. Muy bien, Usmane, pues te dejamos que continúes con el trabajo. Muchas gracias.
Igualmente, vosotros. Te vaya bien. Buen viaje, buen suerte.
Doncs al costat de l'Usmane tenim el Jaume Gardenyes, que és responsable de Fruita d'Unió de Pagesos. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Ell ja ens explicava una mica quines prevencions prenen en aquests dies de màxima calor. Tot això ha d'estar una mica regularitzat, heu de tenir una avaluació de riscos. Explica'ns una mica com funciona.
A veure, nosaltres les coses a nivell de pagesia o a nivell d'agricultor, ja fa anys que fem les coses ben fetes. Aquí el que passa ara, des del Departament de Treball, i l'altre dia ens vam presentar un protocol. El protocol, nosaltres el que exigim amb aquest protocol és que ens diuen unes recomanacions. Pensem que estem a l'era digital, no us costaria res arribar i poder muntar una aplicació que tothom pogués estar al dia i alhora mirant si les recomanacions de la una al migdia o de les 3 de la tarda ens marquessin que no hem de treballar, doncs pararíem de treballar i empezaríem el que dia d'Usmane. Empezaríem el següent dia a les 5, a les 6 del matí per poder treballar amb hores de no tanta calor.
Anem a pams perquè ens hem avançat una mica. Aquest protocol, doncs, això recull el que és la normativa, però aquesta normativa, certament, i ho confirmen des del Departament de Treball, no especifica ni una temperatura en concret a partir de la qual s'ha de parar. És tot una mica, us deixa una mica... Sí que hi ha d'haver un risc elevat de calor i avisos dels serveis meteorològics corresponents perquè es pugui, doncs, aturar, per exemple, el treball al camp, però a vosaltres us agradarien més concrecions i que us diguessin, no? Ara què hem de fer?
Correcte. Abans el que us demanem amb ells, que amb aquest protocol ens marquessin unes condicions. Nosaltres ja sabem que tenim el contingent de treballadors que tenim avui en dia és d'una edat molt avançada. Estem parlant que el 80% dels treballadors passen dels 55 anys. No és el mateix un treballador de 55 anys a 38 graus de temperatura treballant que un treballador de 30 anys a 40 graus. Segur que el treballador més jove ho resistirà molt millor. Les condicions físiques d'aquest treballador són diferents d'un més jove o un més gran. I després també pensem una altra cosa, que aquí al territori de Lleida tenim una temperatura molt seca, vull dir, una calor seca, no és el mateix una calor seca que una calor humida. I a vegades, perquè encara podem disposar dels caps de setmana per poder disfrutar de la platja, te'n vas a Salou o a qualsevol punt coster de la costa catalana, et trobes que a 36 graus i un ambient humit és molta més calor que aquí a 40 o 42 graus.
Però això que ara no, doncs el que dèiem, no està especificat,
No. I a veure, nosaltres remarcar que els protocols sí, però ens falten recomanacions, perquè ara ens deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidiguem si hem de parar o no hem de parar. Llavors això no ho trobem bé, perquè, a veure, nosaltres el que diem, els portem aigua, els portem, els donem gorres, els donem els diferents EPIs perquè puguin treballar aquesta gent, però demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de la una no podeu treballar. Clar. O no treballeu, recomanem que no treballeu. No, prohibicions no en podem prohibir, no ens en podem prohibir, però unes recomanacions sí que les demanaríem.
Freddy, no sé si vols afegir alguna cosa.
No, bàsicament aquesta qüestió de la concreció, només una pregunta que és, no sé si els hi han fet arribar això a la Generalitat, aquesta petició de més concreció, i si els han fet arribar, què els hi han dit?
Primer van ser molt reticents, perquè va ser l'altre dia que ens van presentar el protocol de calor aquí al territori de Lleida, a la subdelegació del govern de Catalunya. Llavors nosaltres vam dir, ells se pensaven que els volíem que ens marqués unes previsions i els vam remarcar diverses vegades. Primer van ser bastant escèptics, amb el sentit de dir, oh, és que no podem prohibir. Dic, jo no us ho demano que ens prohibiu res, que ens recomaneu. Vull dir, estem a l'era digital i no ens costa res muntar una aplicació que qualsevol pagès pugui entrar en aquesta aplicació i pugui veure les recomanacions del dia a dia.
Doncs, escolta, Estela, moltíssimes gràcies i gràcies també al Jaume Gardanyes d'Unió de Pagesos. Ja anem parlant.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies també al Jaume Gardanyes. Clar, tots aquests protocols el que estableixen, també va passar el mateix amb aquella treballadora de la neteja que va morir a Barcelona en un dia també de màximes temperatures, és la necessitat d'hidratar-se, la necessitat de protegir-se i sobretot que la que hi hagi un petit símptoma de cop de calor, doncs deixar de treballar. I sobre això ara volem saludar la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família del CAP de Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Doctora Ruiz, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
A què hem d'estar atents? Allò, quin és el primer símptoma d'un cop de calor?
Bé, jo, en primer lloc, per prendre consciència de la situació, començaria dient el que tothom sap, però sembla que cal recordar, és que l'exposició a unes temperatures elevades és molt perillós i que pot arribar a produir la mort de la persona. I això és quelcom que hem de tenir molt present. Llavors, davant d'això, què hem de fer? Conèixer els símptomes que ens pot provocar aquesta calor per detectar-los i poder atendre'ls i, sobretot, aplicar mesures preventives perquè no s'arribin a produir. Quan aquests símptomes, què hem de saber? Bueno, en primer lloc tindríem alguna cosa una miqueta més moderada, que seria l'esgotament per calor, una fatiga, una pèrdua de concentració, que és quan el cos es comença a deshidratar, a perdre aigua, a perdre aquestes sals, és quan comencem amb la pura deshidratació que tothom coneix. Llavors, aquest quadre és un quadre d'inici que, si el detectem, ens separem d'aquesta calor, ens hidratem i potser no va a més. Si nosaltres continuem amb aquesta exposició a les altes temperatures, això ja va a més i llavors ja pot afectar el sistema nerviós central i és quan entrem ja amb el cop de calor que tothom en coneix però que hem de reconèixer molt bé els símptomes perquè no es produeixi quelcom greu.
Clar,
però
això li demanava, és a dir, el primer de tot seria quan comences a marejar-te una miqueta o quan...
Ah, exactament, un mal de cap, un mareig, una suoració profusa, perdem la concentració, ens notem que tenim el cap més tèrbol i ja mica en mica ens posem més irritables, inclús doncs, pot haver un deliri, una pèrdua de consciència i inclús arribar al coma. Llavors seria ja la fase molt greu d'aquesta situació.
Aquest escenari hi ha col·lectius per edats, per exemple, que estan més susceptibles que els hi passi això que està dient?
Ah, exactament. Això, hi ha una població que nosaltres la tenim com més vulnerable, serien poblacions d'entrada a l'edat més de 75 anys, són gent molt vulnerable. I, a més, certes malalties, com poden ser cardiopaties, malalties intestinals, malalties respiratòries, malalties degeneratives, tal com una demència, pacients que prenen segons fàrmacs, per exemple, antidepressius. Pacients amb una depressió que prenen antidepressius són fàrmacs que ja produeixen tendència més a aquesta deshidratació. Llavors, tot això són poblacions vulnerables, al igual que, tal com comentàveu, totes aquelles persones que estan exposades, no, en un entorn laboral a l'aire lliure, sobretot amb una càrrega física, que fan jornades prolongades, amb una exposició mantinguda a elevades temperatures. Llavors, el que és molt important és que aquestes persones sàpiguen reconèixer i detectar aquests símptomes per poder fer una atenció immediata i poder apartar-se d'aquestes altres temperatures. Llavors, han de saber què es recomana. D'entrada, també recomana que mai treballin en solitari, perquè davant d'una detecció de símptomes podem atendre'ls.
Perquè el cos s'acostuma a la calor? És a dir, ara que fa més calor que fa uns anys, el cos s'hi acostuma?
A veure, el cos d'entrada té uns mecanismes per refrescar-se per si mateix, com poden ser la suor. La suoració és bona. Mentre suem, el cos s'està refredant. La vasodilatació de les artèries i té els seus mecanismes. I llavors també cada persona és individual. La calor és dolenta per tothom, però en determinades situacions no a tothom li afecta de la mateixa manera. Però el cos ja té aquests mecanismes. Però davant d'una unes jornades prolongades, una exposició mantinguda altes temperatures, al cos li deixen de funcionar aquests mecanismes, fracassen, i és quan comencem a tenir tots aquests quadres que són patològics i que ens poden provocar totes aquestes sintomatologies, inclús arribar a una mort.
Doctora Ruiz, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Encantada, bon dia.
Adéu-siau a la doctora Elena Ruiz, metgessa de família del Cap Verdaguer de Sant Joan d'Espí. Ah, Fra, ja en vam parlar l'estiu passat, això, de la protecció dels treballadors, molt específicament de determinats treballadors, els que han de treballar a l'aire lliure en aquestes onades de calor, que, un, són més intenses i, dos, són més freqüents ara mateix.
Sí, efectivament. Hi han dues coses que potser caldria recordar, que és que a partir de normativa, quan tenim alerta taronja o alerta vermella, les empreses tenen l'obligació d'adoptar les mesures. Les mesures adients per poder mantenir la seguretat i la salut dels treballadors i de les treballadores. I en cas de no poder-ho fer, es paralitza l'activitat. Es paralitza. Clar, no només hem de parlar de temperatures, perquè tu i jo podem estar exactament sota la mateixa temperatura i en funció de les robes, en funció de la nostra activitat, les mesures altes seran unes o altres, no? Per això cal atendre molt atentament als avisos, a les alertes en matèria de temperatura i de cops de calor. L'any passat vam viure morts. En el desenvolupament de la nostra en el desenvolupament de la seva activitat laboral com a conseqüència dels cops de calor. Estic molt d'acord amb el que estava dient la doctora. Evidentment, treballar sol no és el mateix, no estàs exposat de la mateixa manera a aquest risc.